Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Molt bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. Arrenquem aquesta tercera temporada amb moltes ganes de compartir tots els dissabtes a aquesta hora de ràdio, de 9 a 10, per parlar, compartir i aprendre sobre tot allò que interessa i ocupa a la comunitat educativa, infants, joves, professorat i famílies. I en aquest primer programa ens preparem pel nou curs que acabem de començar i per fer-ho ens acompanyen l'Helena Gómez Enguix. Molt bon dia, Helena.
Molt bon dia.
L'Helena és psicòloga i terapeuta familiar, visita el Centre Balmes de Barcelona, mare de dos fills de 7 i 5 anys. També estem amb la Carme Bartomeu. Benvinguda, Carme.
Gràcies, bon dia.
La Carme és educadora de jesuïtes Sarrià Sant Ignasi de Barcelona, creadora del programa formatiu Educalm per a l'acompanyament de la comunitat educativa, fas cursos, conferències i tallers per a docents, alumnes i famílies, i aquí anem pujant l'edat dels fills, ets mare de bessons adolescents.
Sí.
I també estem amb en Joan Marc Odell. Hola, Joan.
Hola, bon dia.
En Joan Marc és president de l'AMPA de Maristes Immaculada i membre de la Junta de la CAPAC, la Confederació Cristiana d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya, i tu tens fills a quart de primària i segon d'ESO.
Sí.
Per tant, estàs aquí mig-mig, sí, un peu a cada banda.
Exacte.
Vosaltres creieu que canvien gaire les coses si ens preparem molt o poc pel nou curs? Sou de deixar les coses a la improvisació?
Bé, quan ja porten diversos anys a primària o a secundària, ja ve tot bastant rodat, ja tens la motxilla, els estutxos, com a molt, renovar alguna coseta, o si toca canviar motxilla perquè està molt, molt tancada, però ja és una cosa més suau estar tot i ell. És més el neguit de si han arribat els llibres o no, que no altra cosa, crec jo.
I vosaltres sou de preparar el consell com a psicòloga, quin donaries a les famílies que es preparin, adaptació d'horaris?
Sí, o sigui, jo diria que si ho preparem una mica, igual sentim més control, sobretot si encetem una nova etapa, no? Igual el Joan doncs repeteix, no, o sigui, estan seguint dins el mateix cicle, no? Els seus fills ja s'ho coneixen, però, per exemple, no? Jo la meva filla doncs començarà i 5, però l'any que ve començarà primer, de primària, llavors també, però bueno, comença noves extraescolars, llavors cal, no? Cal fer preparatius, cal també imaginar-se amb els nous horaris, no? Amb el nou calendari, llavors per mi sí que requereix certa preparació.
A mesura que es fan grans i que van més sols, es deixen acompanyar?
No gens. Bueno, sempre va bé que els pares tinguem, pares i mares tinguem cura de que hi hagi cert ordre, certa previsió i organització, però tenint una flexibilitat doncs més gran, perquè els adolescents el que volen és trencar barreres, estructures, límits, no? Llavors, bueno, no crear una batalla campal cada dos minuts, no? Però sí que és important donar-los unes pautes i anar planificant i preveient el que vindrà. Els meus, per exemple, ara faran segon de batxillerat, jo els dic que és un curs mega curt, és a dir, a l'abril s'acaba, selectivitat, sense fer-los que tinguin por, però sí que prenguin consciència que la cosa és bastant diferent, tot i que continuen fent batxillerat.
Un dels canvis més destacats de l'inici de curs és que des de setembre de 2022 les classes comencen abans de l'11 de setembre. Una demanda recurrent de les famílies que complica la feina als docents, perquè ells comencen igualment l'1, per tant hi ha molts pocs dies per preparar aquest inici de curs, i que escurça uns dies les vacances de l'alumnat. A veure, Joan, pensant en les famílies, quan la canalla porta més de 80 dies de vacances, què suposa avançar uns quants dies al setembre? Tampoc són tants, especialment aquest any.
Idealment, el tema seria que es pogués conciliar i els pares tinguéssim mil dies lliures per estar junts. Però com això no passa, que s'escurci ens facilita les coses, perquè nosaltres ja estem treballant, ja estem en dinàmica de setembre i de feina, i els nens no. Llavors, combinar-ho a vegades té el seu cost familiar o de diners, de casals, el que sigui. No?
Clar, perquè ja arriba un punt que ja no saps gaire què fer o com organitzar els dies amb els fills i si les famílies s'ho poden permetre, perquè no tothom pot, una despesa, segurament han fet casals, han marxat de vacances, hauran fet colònies, hauran estat amb els avis o si tenen una xarxa que els acompanya i quan són més grans, si no han treballat, és poc fàcil trobar alternatives més enllà de la tecnologia, per tant, també s'ha de controlar. L'inici de curs suposa una alenada d'oxigen pels pares, sovint?
Jo crec que sí, perquè per la majoria de famílies dona un respir, no?, amb totes aquestes coses que deies, perquè s'inicia de nou una estructura horària i això treu pes als pares i sol donar tranquil·litat i ajuda també a l'organització familiar, no?, a que tots... doncs girem més o menys entorn als mateixos horaris i això faciliti també doncs, això, no? La sensació de seguretat i d'estructura.
Pel professorat és un mal de cap, perquè s'ha començat el treball al dia 1, s'ha d'organitzar tot. A escoles on no hi ha molta mobilitat de professorat, potser la cosa segueix bastant estable, però hi ha centres que potser no fa pas tant que saben quins són els mestres que tenen assignats.
No, i a més, hi ha algunes places encara per cobrir. Alguns centres encara no saben qui farà què, no? Jo crec que, la meva opinió, amb tots els anys d'experiència, el que per mi és pitjor és la improvisació. És a dir, que cada any canviï tot. Que no es vegi una línia, un sentit comú, una coherència.
Una continuïtat.
Sí, una continuïtat. És a dir, que no depengui de quin és el conseller que hi ha en aquell moment, de si hi ha eleccions o no hi ha eleccions. És a dir, mirem en quin país vivim, perquè no ens podem comparar amb els països nòrdics només per qüestions bàsicament de clima. I després mirem, amb tots els avenços de la neurociència, què és recomanable. Mirem el bé dels nanos, mirem de conciliar la família i l'escola. O sigui, jo faria un estudi més macro i que hi hagi més estabilitat. Perquè, clar, els docents, quan els nanos deixen de venir a l'escola, tenim feina de tancament del curs, tenim formació continuada, tenim preparació del curs següent. No, hi ha molta feina que no es veu al darrere, no? I hem d'estar molt preparats actualment per atendre la diversitat brutal que tenim a l'aula, perquè les ràtios no han baixat. Els països nòrdics estan amb unes ràtios que no són les nostres. Per tant, si ens comparem, ens hem de comparar amb més paràmetres, no només amb uns i uns altres. No.
Els de les vacances, no?
Clar, és aquest el tema, no? I, bueno, jo demanaria estabilitat, coherència i que les coses es mantinguin malgrat qui sigui el conseller en aquell moment o consellera, Això és un crit que faig des d'aquí.
Hi ha tot un curs Clar. Per veure què passes al següent.
Clar.
I amb la canalla, què passa? Perquè hi ha alguns que sí que tenien ganes de començar aquesta setmana, però n'hi ha molts que més enllà de veure els amics, deien, no, jo si fos per mi seguiria de vacances. Com se'ls anima?
Clar. Bueno, com se'ls anima? Clar, d'una banda, també és com normal, no? També que no...
Bueno,
que igual
els grans,
la motivació per començar el curs no sigui la més gran, no? Vull dir que ja és molt important que tinguin ganes de començar per veure els amics, no? Ja és molt bon indicador, no? Vull dir que la socialització estigui funcionant i estigui funcionant bé, no? En quant al tema de... Clar, el tema acadèmic, igual és el que fa més mandra, no? Aquesta estructura, no?, que els pares necessitem i les famílies necessitem, però que igual els fills i filles, no?, els infants i igual alguns adolescents els hi costa més aquesta estructura, no? Perquè els hi resta llibertat, els hi resta espontaneïtat, llavors, bueno... O sigui, igual és una bona cosa acollir la mandra, no?, com una cosa doncs, benvinguda i que no passa res perquè estigui, no? I des d'aquí doncs, anar començant a poc a poc, no?, i anar una mica a la quillara, també, no? Que I... tampoc començaran amb un nivell d'exigència que s'anirà incrementant
que és
a
mica
mig
en
curs.
Mica. No? Mica en mica es van afegint més horaris, més obligacions...
Clar,
més
les extraescolars... No?
I els que han estrenat una nova etapa educativa, és igual si és l'escola dels grans, si és ja primària, l'ESO, potser etapa universitària, aquests neguits dels principis, no? De veure qui serà el meu tutor, qui seran els meus companys, si faré amics per aquella gent que comença un centre que no coneix gent o que és completament nou.
Clar. Clar, què em preguntes? Com animar-los?
Com acompanyar-los? Com ajudar-los en aquest neguit, no? Perquè, clar, tu ja els pots dir, ja faràs amics, però ells arriben a una classe i potser tenen 24 desconeguts al davant.
Clar, clar. Clar, jo ara parlo com, no?, i responc com a mare i com a psicòloga, no? Llavors, com a mare diria, doncs, fent-los una forta abraçada, no?, i mostrant-los tota la confiança en els recursos que tenen per afrontar aquest canvi. no? I després també, com a mare i com a psicòloga, doncs igual suggeriria el fet d'escoltar-los, el fet de preguntar-los, no? També de manera propera, que els preocupa, no? Més en lo concret, no? O sigui, el neguit es pot percebre, però en lo concret, doncs, que els preocupa concretament, no? I mostrar-nos disponibles també per quan necessitin parlar i necessitin, doncs, això, un acompanyament, una abraçada, etcètera, no? També una cosa que pot ajudar moltes vegades és explicar-los alguna anècdota de quan nosaltres teníem la seva edat.
Que segurament ens va passar quelcom similar.
Clar, que segurament ens va passar quelcom similar perquè també hem estat nens, nenes i adolescents, no? I també hem canviat de cicle, no? I també hem canviat de centre moltes vegades. Llavors, des d'aquí, doncs, no? Que ells ens vegin com algú amb qui es poden identificar, no? Doncs és una cosa que sol funcionar perquè ells se sentiran més a prop nostra, no? I al final és el que necessiten.
I com a docent, Carme, suposo que es nota, no? Aquell neguit del principi de gent que arriba nova al centre, de canvis d'etapa, potser canvis a la família, coses que han passat a l'estiu i que es comença d'una altra manera.
Sí, sempre hi ha un període d'adaptació. Està més com consolidat en els nens petits, diguéssim, quan hi ha un període d'acollida, hi ha un tema, doncs, de vincular-se, que els pares entrin a les aules i això, que es fa amb els petitons, i sembla que a partir de certa edat ja està, ja no cal. Jo crec que això cal, a diferent manera, òbviament, i amb diferent tempo, però cal que hi hagi un acompanyament del docent, del tutor, que les famílies siguin més sensibles aquests primers dies, no? Que estiguin més... No cal interrogar, perquè de vegades ens passem, no? Comencem a fer com una entrevista, no? Quan arriba una enquesta, quan arriben preguntant massa, no? Sinó, has fet amics i al pati amb qui has estat. No tal, perquè llavors això neguiteja, o sigui, estem transmetent la nostra pròpia por. Però sí, escoltar i què és el que més t'ha agradat avui del pati. I quan som més grans, doncs també crear, com deia l'Helena, no? Històries jo, no? A mi em va passar això altre, llavors ells diuen la seva. Hem d'estar molt sensibles aquests primers dies perquè són importants. Que ens vegin tranquils, que ens vegin propers i que puguin preguntar o parlar o expressar coses, no? A mi em sembla que aquí els adults som els que hem d'estar molt amoblats i molt tranquils.
Ara, a més, torna la rutina, no? Que no sempre té bona fama, però que aquestes pautes ens van ajudant, mica en mica, a anar-nos situant, Joan?
I tant, i tant. Ells també comencen a necessitar... Ara, quan són més petits, jo sempre dic que al setembre arriben a salvatjats.
Sí.
Perquè porten nens a dormir molt més tard, sopant a altes hores, sopant coses més... menys del dinar o sopar més tradicional del curs. Pues avui pizza, demà una empanada, o... Perquè també anem tots més així. I jo crec que... quan comencen, ho noten i també els calma i els ajuda a sentar-se amb ells i a nosaltres, les famílies, també.
Però a nosaltres també ens passa, no? Tornes un alt despertador, tornes a tenir meus pautes... I com ho fem encaixar aquells bons propòsits de l'estiu, no? Aquest any, doncs, tindré més temps per mi, tindré més temps per estar en família, tindré més temps per estar amb els amics... Els propòsits que tothom tingui, no? Amb les obligacions, que van caient, deien, mica en mica, però que...
Sí.
No fallen,
sí,
arriben.
Sí, sí. arriben. Sí, és important això, no? Hem d'intentar estar connectats i connectades amb els propòsits, no? Que ens hem fet durant l'estiu i amb les sensacions bones de l'estiu, no? També aquestes sensacions d'autocura, de relaxació, de salut, no? Intentar-los allargar com si fos un xiclet al màxim que es pugui, no? Perquè al final tot això serà oxigen, no? Que també ens ajudarà, doncs, a llevar-nos d'hora, a sostenir totes les obligacions, acompanyar-los emocionalment a ells, amb més paciència, no? I amb més amor, també. No?
Clar, aquest inici d'etapa també és un bon moment per anar incorporant aquells hàbits que voldríem que estiguessin instaurats. És com un foli en blanc i anem fent?
Home, en blanc, no.
No.
Però
ja hi ha alguns gargots.
Clar, es tracta de... Bueno, a mi m'agrada parlar més de rituals que de rutines. És a dir, que tot el que fem es pot fer amb consciència i gaudint-ne. Això seria molt important, educar-los en això. I trobar aquesta línia fina, aquest equilibri entre rituals i organització, temporització i flexibilitat, també, no? Hem de ser prou flexibles per adaptar-nos a la situació i a les circumstàncies. Que a vegades això als pares ens costa, i als docents també, que volem tenir-ho tot molt controlat. I si no, ens pensem que no ho estem fent prou bé, no? i està bé fluir amb el que està passant. Hi ha un article que va sortir el dia 1 d'aquest mes, del País, del diari El País, que bueno, em va fer pensar molt, perquè deia que l'efecte de les vacances dura de dues a quatre setmanes.
És
que després
poc.
Ja no. O sigui que ara ja estem gairebé a punt de deixar de tenir-lo, no? I que deia que l'important és tenir rituals de recuperació adaptatius, és a dir, de fer el que deia l'Helena, no? De estirar l'efecte vacances durant tot l'any. Que en cada, com diu la, no vull fer publicitat d'una cervesa, no? Que buscar en cada dia tu fin de setmana, o sigui, una estoneta, un petit moment del dia on tu estiguis una miqueta de vacances. I educar els nostres nens i joves també a fer-ho, perquè si no, entrarem en l'estrès, tota la setmana estudiant, el cap de setmana...
Aquell bucle infinit.
Sí, tinc partit extraescolar, després hem d'anar a comprar, i ja tornem a ser dilluns. És com que no té gaire al·licient, la vida, no? Mm-hmm. I només pensar en les vacances...
Falta molt, eh?
És molt trist.
Per les següents.
Clar, és això. És que cada dia tinguis un motiu pel qual sentir-te feliç i content, no? I, bueno, jo crec que podem aprendre a fer-ho. Hi ha maneres, de buscar, doncs, petits espais de relaxament o de fer alguna cosa que t'agrada o cantar una cançó o ballar-la o fer esport o fer socialitzar.
Anirem pensant per anar-les trobant.
Però ens hem de bloquejar l'agenda. Realment ha de ser tan important com quan deixem molt clar aquella sessió o aquella hora de metge, no? O de dentista, que allò sembla que allò sí que va, és inamovible, però també passa el mateix amb aquest petit mini cap de setmana del dia, no?
Escola de Família, estem amb en Joan Marc Udell, de la CAPAC, la Carme Bartomeu, educadora jesuïta Sarrià Sant Ignasi de Barcelona, i la psicòloga Helena Gómez Anguix, parlant d'aquesta tornada a l'escola i preparant-nos per aquest nou curs. Tot just hem fet la primera setmana d'adaptació, i aquí la té de veritat, tot i que tots ens hem anat adaptant, i mica en mica les peces van encaixant. Joan, què suposa per la CAPAC i les AFES, no?, aquest inici de curs? És un moment important d'entrar en contacte amb les noves famílies, de recordar les que ja existien, que si volen poden ser famílies proactives.
Sí, sí, és el moment, també en el moment que estigui que AMPA o que AFA depèn, no? Però és el moment de reprendre l'estat d'energia per començar a planificar activitats, events, això, presentar la gent nova que poden participar, els que ja hi són i recordar-los i que a vegades toca, però sí, és un moment on s'ha d'aprofitar aquesta energia d'inici de curs com per planificar. A part, també sol venir associada que les assemblees generals es fan al principi de curs, en els primers mesos, per aprovar la nova junta o la continuïtat, els pressupostos. Llavors, són uns mesos amb molta cosa i molta energia.
Com aneu de piles carregades, de ganes?
No, moltíssimes, moltíssimes. Per això tenim un grup molt dinàmic i amb moltes ganes de fer coses. I a vegades fem tot el que hem fet l'any anterior i sempre se'ns ocorreix fer alguna cosa extra. O sigui, tot per això, per moure, socialitzar i animar les famílies dins de l'escola.
Que bé, doncs seguim amb aquestes pautes, perquè aquest és un tema que segurament agrada més als més grans, als adults, no? Que és l'organització. Quines són aquelles pautes que ens poden ajudar que tot flueixi? No sé si calendaris, distribuir responsabilitats en els membres de la família... Perquè al principi tot són molt bones intencions. Després, a vegades, passen coses.
Ah, exacte, no? O sigui, jo pensant en calendaris... hàbits, responsabilitats, quadrants, tot això li veig un cert risc, no? Quan a generar una expectativa d'ordre i de càlcul, no? De que tot surti tal com estava previst, no? I que aquesta expectativa se la generin els propis pares, no? I que després la realitat no es correspongui amb aquesta expectativa, no? Llavors, clar, aquí hi ha uns riscos també, no? De quan ens frustrem com a pares, no? Vull dir que de vegades llavors no sempre tenim tots els recursos com per sostenir la nostra pròpia frustració. Llavors, els meus consells, els meus recursos seria, perquè tot fluís, humor...
I, imprescindible per tot.
Sí, humor i intentar desdramatitzar aquelles situacions que se surtin una mica de lo esperat. Vull dir que si es fa algun calendari, això pot estar bé, no? Tenir-lo a la nevera, veure una mica quines extraescolars tenen els fills, quins dies, no? He d'estar aquí, he d'estar allà, els he d'acompanyar aquí, els acompanya la mare, els acompanya el pare, no? Que tot això ho tinguem clar. Però després, en el que calgui gestionar emocionalment, o que se surti de lo previst, jo crec que els recursos, perquè tot flueixi, el meu consell seria en aquest, que sigui viure-ho amb humor i desdramatitzar, que no sigui fer una interpretació doncs això, més dramàtica.
I a l'hora d'anar establint, no sé, li direm obligacions, responsabilitats, a mesura que els fills es van fent grans, no? Mm-hmm. Què passa quan no s'acaba fent el que en teoria s'hauria de fer? Com ho anem pautant, tot això?
Amb diàleg, amb molt diàleg, amb preguntes potenciadores, és a dir, què ha passat, com ha anat, com t'has sentit, qui ho hauria d'haver fet, què tal el compromís que tenies, a qui perjudica la teva acció o no acció. És a dir, anar fent reflexionar, perquè jo crec que és la millor manera d'educar. Amb pico pala, com diu la Marisa Moya, no? Disciplina positiva, és un procés a llarg termini, educar, i voler resultats ràpids i ser impacient no funciona. I l'altra setmana passada que vaig fer formacions per docents deia això, no? Tu imagina't el teu alumne ara i imagina quins problemes està generant en aquests moments, això també es poden fer les famílies des de casa, i com el vols veure d'aquí 20 anys, no? Quines qualitats vols que tingui per la vida? Pues això és educar, aquesta llista de coses que et preocupen, d'aquí 20 anys, quines qualitats humanes vols que tingui? I paciència, o sigui, ara està l'habitació molt desendreçada, doncs és una oportunitat per educar-lo en ser endreçat i veure que la necessitat a vegades és un tema de salut fins i tot, no? I així amb tota la resta de coses, no? Quines conseqüències, perquè no es tracta de fer amenaces ni càstigs, sinó que aprenguin a ser responsables de forma autònoma i natural. Això requereix molt més temps i molta més paciència, però jo crec que és una educació profunda, per mi és la que té sentit, vaja.
Per les famílies que tenen més d'un fill i bé, potser alguna família està pensant que un dels seus fills té certa tendència a anar contracorrent, no? Com ho gestionem amb la resta de germans? Suposem que, doncs, no sé, algú ha de parar la taula o es van repartint els dies que es paren taula o es buiden rentaplats o es baixen escombraries i algú sempre s'ho salta. Com ho fem, això, perquè no generi mala maror? Perquè, clar, la resta sí que ho fan. Per no entrar en la comparació, és que el teu germà sí ho fa, és que la teva germana...
Clar, el que és important aquí, en aquests casos, és que no sigui sempre igual el mateix fill o filla que trenca la norma, no? Trenca el pacte. Vull dir que això no comenci com a desenvolupar com alguna etiqueta, no?, dins de la família, no? Però si aquestes actituds van canviant, no?, dins del grup de fills i filles, doncs entraríem dins de la normalitat, no? Vull dir que entre ells també fan pinya per escaquejar-se de la norma, no?
Bueno, això està bé, no? Fer clar, pinya entre
això
germans.
Està bé, això està bé, no?
Bueno, a veure, com a pares no fa gaire gràcia,
no.
Però... pensant en equip, en fer equip.
Van fent els seus torns, no? O sigui, fan equip i es donen els mateixos drets, no? Però s'ho van com tornant, no?, d'alguna manera. Llavors, si és així, doncs, bueno, doncs tot entraria dins la normalitat, també, i llavors, doncs, bueno, depèn una mica també de la creativitat, no?, que de recursos que tinguin en aquell moment les famílies com per gestionar la situació. És important, en la mesura del possible, no arribar a enfadar-se, no arribar a castigar, no?, com deia la Carme, i posar-li humor en la mesura del possible, no? Vull dir que també una cosa que està demostrada és que com més bon clima hi hagi a casa, en la convivència, vull dir, més col·laboració hi ha per part dels fills i filles, no? O si la cosa es planteja més com un joc o, no?, com algo que anem a fer tots junts, no?, doncs més agradable serà i més fàcil serà que col·laborin.
Carme, tu fa uns mesos vas publicar Soy capaz, amb il·lustracions de la Marina Joanet. Són uns relats curts, pensats per adolescents i els seus educadors, famílies i docents, i a una de les històries es parla de la importància de viure el present, que és una cosa que en general sembla que costa una mica, no? Com ensenyem als fills, o a nosaltres mateixos fins i tot, i a l'alumnat, a viure en el present? Ara estic pensant, no?, la gent que ha començat segon de batxillerat, clar, que deu tenir... l'espau, no?, la selectivitat la té molt, molt, molt present i falten molts mesos perquè això arribi.
Clar, es tractaria de donar-los eines, no? I jo primer sempre m'agrada donar-los informació, que els dominis de la persona són el cos, l'emoció, la ment i després la nostra essència, la nostra part espiritual. I que molt sovint el que ens fa sentir malament és la nostra ment, és a dir, la que va produint pensaments que associa coses que m'han passat en el passat negatives i les projecta en el futur, no? Darrere d'aquest pensament doncs, hi ha una emoció, no? Una emoció desagradable, segurament de por o d'inseguretat, etc. I que això es pot aprendre, això es pot educar, no? I amb moviments corporals també, el cos també està relacionat amb l'emoció i amb la ment. Llavors, dir-los que hi ha un 50% del temps que el passem en el passat o en el futur i que només un altre 50% del temps estem presents. I que això és informació, és com funciona en aquest moment. Que hi ha maneres d'aprendre a estar més present. No podem estar al 100%, però sí que podem reduir aquest 50% que estem en el passat o en el futur, en el present, no? I maneres, doncs, sobretot connectant amb l'emoció, connectant amb les sensacions, connectant amb el cos. Si venen pensaments desagradables, deixar-los passar. Hi ha dinàmiques, hi ha activitats, no? Que beure, per exemple, un got d'aigua amb atenció plena, olorar quan ens estem dutxant, el sabó, la sensació de l'aigua en el cos, petits rituals que t'ajuden a anar entrenant, que aquesta ment vagi baixant el volum, no? I tu ser la que decideixes quin pensament vols que generi. Això és molt útil quan hi ha exàmens, per exemple, no? Aquella por a l'examen, em quedaré en blanc, no podré... Mm. Doncs si baixes el volum de la ment, doncs estàs més disponible.
Per tant, això és un entrenament.
Això s'entrena, i això s'ha de començar a petitons. I els pares i docents ens hem d'entrenar prèviament si volem entrenar-los a ells. No val llegir un llibre, és pràctica, no? Llavors, en la història d'aquell llibre, sí que part del que explico és com això, en una classe de matemàtiques que jo faig, doncs ho explico i ho anem practicant. La típica nena que ve, jo suspendré segur, no entenc res, doncs desmuntar-li aquest no entenc res. Amb alguna cosa has entès, no? I anem a desgranar-ho. I vas fent que aquell pensament ja no sigui 100% veritat. I així anar desmuntant aquest sistema de creences del que jo les matemàtiques són impossibles per mi. Bueno, anem a veure, no?
Clar. Des de la CAPAC i des de les AMPAs i les AFAs, tot i que esteu en el present, heu de planificar, no?
Sí.
Perquè hi ha uns moments que són clau al llarg del curs, no? M'imagino que a l'inici de curs, alguns moments clau en els que és un moment de trobada amb la comunitat educativa, de posar en valor la feina que s'ha fet, de donar-se què es pot millorar.
Sí, sí, tant... O sigui, els cursos comencen, que tu ja saps que a l'octubre has de tenir una assemblea, que al final de curs sols tenir una festa, a Reis, o abans de Nadal també alguna coseta. O sigui, cada escola, cada AFA té els seus rituals, però has d'anar planificant. Llavors, bueno, d'aquí 3 mesos hem de tenir això, bueno, hem d'anar preparant. Ara per l'assemblea és una miqueta es fa el recull de l'any anterior i es presenta a les famílies, mira, hem pogut fer tot això amb la vostra ajuda, la feina, etc. I aquest any volem fer tot això altre, no? Per això també aquests dinis d'aquestes primeres setmanes són tan importants.
I abans de les recomanacions habituals, tenim una recomanació ben especial. I és que la Sagrada Família es prepara per celebrar les jornades de Portes Obertes per la Mercè. Una cita anual per donar a conèixer a la ciutadania l'estat de les obres i visitar la Basílica de forma gratuïta. Aquest any, a més, s'ampliaran les jornades a 4 dies. Seran els dies 21, 22, 23 i 24 de setembre. I fins a 20.000 persones podran gaudir d'aquestes portes obertes. Les persones interessades poden inscriure's al sorteig d'entrades des del 9 i fins al 16 de setembre a les 10 al web de sagradafamilia.org i a les seves xarxes socials. No us ho perdeu.
Alguna recomanació?
Aquesta temporada seguim amb l'excusa de recomanar-vos audiovisuals, llibres, contes, jocs que ens poden ajudar a seguir reflexionant, xerrant i compartint sobre el tema que ens ocupa avui, que és la planificació d'aquest inici de curs que tot just hem estrenat. Bé, doncs comencem amb una sèrie pels més petits, però que agrada a tothom.
Hoy papá os lleva al cole.
Yo no quiero que papá nos lleve al cole, quiero que nos lleve mamá.
Oh, no te preocupes, papá hará algo divertidísimo. ¿A que sí, papá?
Sí, sí, sí.
Hasta luego, mami.
Oye, bocas llenas, que el tiempo vuela.
Oh, Bingo, ¿estás oyendo algo?
No.
El desayuno, venga. ¡Niñas!
Ojalá papá estuviera aquí para disfrutarlo.
¡Pero si estoy aquí! ¡Al coche, niñas! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Ah, me he dejado las llaves!
Oye, Bluey, tengo una varita mágica.
Bluey és una sèrie de dibuixos de Disney pensada això que dèiem pels més petits. La Bluey és una gosseta que té una germana, la Bingo, viuen amb els pares. Clarament és ficció, no només perquè són gossos que parlen, que això ja ens hauria de fer sospitar, sinó que aquests pares, no sé com s'ho fan, sempre tenen energia per trobar una solució, sempre aconsegueixen fer bromes, les nenes acaben sent raonables, bé, és el món ideal, pràcticament, no? A veure, Elena, aquests primers dies, per les famílies que tenen criatures petites, inici d'escola bressol, estrenar-se a l'escola dels grans, tot i que només tinguin 3 anys, no? Són dies complicats. Com podem ajudar-los perquè flueixi millor? Perquè sobretot deu haver-hi molt neguit, no? Molt trobar-te en un entorn desconegut, gent que no coneixes, els teus referents són nous.
Sí, sí, sí. Són dies de molts nervis pels infants i per les famílies, també, no? Perquè també s'enceta un nou cicle, també hi ha incertesa, també hi ha pors, no?, per part dels pares i les mares, a com anirà, no? Però jo seguiria el consell que donava abans la Carme, no?, de viure el present, viure en l'aquí i ara, d'intentar desconnectar aquesta ment, no?, que sempre ens porta més igual cap a les pors, cap a pensaments més negatius, no?, que ens fan anticipar la realitat d'una manera més dramàtica i més catastrofista, no?, de vegades. Això per les famílies, no?, llavors, que en aquest sentit igual puguin confiar i no puguin, o sigui, no es deixin endur per les pors, sinó que puguin confiar en l'equip de mestres, puguin confiar en el seu fill o filla, no?, i també en el seu potencial com a mares i pares i els recursos que tenen per donar seguretat. Llavors, de cara als fills i filles, si això ho tenen els pares i mares, clar, és molt fàcil que ho sentin també els fills i filles, no? Tant començant a la llar d'infants, bueno, que a vegades són molt, molt petits, són molt bebès, no? Llavors, bueno, no tenen molta consciència, o sigui, no tenen molta consciència els bebès de quan del que se'ls hi parla, però sí que tenen molta consciència de la comunicació no verbal de les famílies, no? Llavors, aquí també, si la mare o el pare estan tranquils fent aquest acompanyament a la llar, doncs això també donarà tranquil·litat a la criatura, no? O si veuen el pare i la mare parlar tranquil·lament amb la mestra, doncs això també observarà la criatura i també se sentirà més segura. El mateix a I3, no? Vull dir que ja són una mica més grans, també llavors ja comencen a tenir més necessitat de socialitzar-se, no?, que quan comencen a la llar, però que al final el que és més important és la seguretat de les famílies, que les famílies que confien en el centre, no?, que confien en els mestres, vull dir que també els hi puguin parlar en positiu, no?, als seus fills i filles, el que es trobaran, etc.
Suposo que això ho noteu molt, no?, quan les famílies tenen confiança, van amb aquesta tranquil·litat, es deu respirar tot d'una altra manera, perquè l'inici de curs també és un moment, clar, si estàs a secundària potser no hi ha tant contacte amb les famílies com a primària, però es respira?
És molt important que la família no se senti jutjada. I, moltes vegades hi ha problemàtica a un alumne, no? Llavors, el docent, encara que és molt bon professional, a vegades tenim tendència en jutjar el pare, mare, no? Si no ho està fent prou bé, hauria de fer tal cosa o tal altra. Si en una entrevista amb els pares, mares, el pare, mare percep que l'estan jutjant en negatiu, es posa a la defensiva. Llavors, així no hi ha manera de construir res. És molt important que el docent comenci a expressar a la família que s'estimen el fill, que s'estimen aquest alumne i que el volen acompanyar a ser la seva millor versió i que anem junts en això. Això desmunta la resistència o l'actitud defensiva de la família. Crec que és molt important. O sigui, t'estimo el teu fill i a veure què podem fer per millorar i per tirar endavant en aquesta problemàtica o aquesta altra. Llavors, no et jutjo, t'acompanyo. I hi ha moltes situacions molt diverses, hi ha famílies amb contextos molt, molt diversos i hem de ser sensibles amb això. Bueno, no sé, a mi em sembla que és una bona manera el tutor, això és feina molt, molt dels tutors i dels docents, anem junts. Uh-huh. I la família no es posa tant a la defensiva i és més útil i s'arriba més lluny. Sí, jo crec que va bé. Recomanaria això.
Aquí les AMPAs i les AFA juguen un paper molt important, no? Són el pont entre el centre educatiu i les famílies.
Correcte, sí. Sempre intentem establir una escalabilitat, és a dir, hi ha moltes coses que la poden tractar directament amb el tutor o la tutora, no cal anar directament a l'AMPA de tinc un problema a classe, bueno, comenta la classe, després de cap d'estudis, i finalment estem una mica per o donar informació de què podem fer amb aquesta cosa, doncs mira, jo recomano que això, parles amb el tutor, o aquí anem junts al mercat d'estudis, o que sigui, o de la nostra experiència, perquè clar, com a les AFAS tenim pares i mares que, de diversos cursos, alguns que porten o portem molts anys ja a dins, i simplement perquè ja hem passat per aquestes coses i moltes vegades...
Ja la sabem,
i sobretot amb les famílies que van entrar infantil, ostres, ara per què s'han de fer això? Bueno, això es fa perquè és una cosa o l'altra, llavors jo crec que és un suport molt important. De fet, sobretot a infantil i primària tenim un enllaç directe mitjançant els delegats de cada classe, que qualsevol cosa, doncs, els delegats tenen contacte directe amb nosaltres i ens escriuen o ens veuen al propi centre, ens diuen, escolta, tinc aquest tema, o una família que acaben d'arribar i no saben què fer. Jo, per exemple, aquest any he fet de traductor d'una família que venia de Filipines, uh-huh, i que no s'acaben d'aclarir el que necessitava la família en anglès per uns temes molt concrets de feina i el que l'escola podia oferir. O sigui, no s'entenien amb el tema final, i jo aquí vaig fer d'intermediari i finalment es va resoldre. Vaig entendre el que volia la família i l'escola llavors ho va poder implementar sense problema, no? O sigui, és molt variat.
I els tres us volia preguntar, què passa als matins? Perquè si pensem en les tardes, des que surts del centre, quarts de cinc, les cinc, fins l'hora de sopar, són moltes més hores que al matí. Què passa en aquella hora, hora i quart? No sé, potser els vostres matins són idíl·lics. que poden estar bé, però no, hi ha com, no trobeu que per tan poca estona hi ha molta tensió allà? No.
Bueno, Carme, com tu fas? A veure, en el meu cas, jo, com que anem tots junts, és a dir, el meu marit ens acompanya tots a l'escola, jo també vaig a l'escola igual que ells, jo tinc, si tinc classe a primera hora, és sagrat, és a dir, jo surto amb temps. Qui no sigui dins del cotxe en aquell moment, doncs no ve. Clar, com que, quan, ara no sé si puc dir això, no? Però quan és el meu marit és més flexible i s'espera, i això fa que jo a vegades arribi uns minuts tard. Quan porto jo el cotxe és innegociable, i ho saben, i llavors corren més.
Aquell dia estan...
Clar, si tu deixes molt clar les normes, és a dir, aquí, si a aquesta hora no estàs dins del cotxe, el cotxe se n'anirà i tu hauràs d'anar amb ferrocarrils, per exemple, doncs si poses els límits clars, doncs corren més. Si veuen que hi ha certa escletxa de que, bueno, vam esperaran i... doncs no s'espavilen tant, no? Això parlo ja d'adolescents, però clar, els més peques no és així. Els més peques és que has de preveure el seu... Bueno, això... Ho sabràs millor.
Tu estàs més a prop amb 7, però... 7 i 5 són?
Sí, 7 i 5, exacte. Clar. En aquest cas, els meus matins són horrorosos.
Sí, que bé, o sigui, em sap greu per tu, però és com que està bé, perquè a vegades sembla que...
Que només sense, sigui un, no?
Sents a la gent, sí. I sembla que tot va, que rutlla, no? Com si rei, penses, home, algú li deu anar més o menys com a mi. Bueno, que a mi ara ja com som més grans. Però, a veure, explica'ns, comparteix.
Bueno, doncs, clar, no sé si és un tema d'edats, també, igual sí, no? Vull dir que també s'estan construint els límits, s'està construint, doncs, això, no? També el sentiment de responsabilitat, de la puntualitat, etc. I és complicat, vull dir, que en tinc dos i de vegades és més un, no? Que llavors es fa més el ronso i no col·labora i posa més pegues, no? I ho posa més difícil i de vegades és l'altre. Llavors, com que, bueno, que en aquest sentit, doncs, com dèiem abans, fan de vegades equip entre ells, com perquè sembla que l'objectiu sigui boicotejar la puntualitat.
No és a tu, és a la puntualitat.
Exacte. Aquesta ha de ser la lectura, no? Llavors, bueno, en aquests casos, doncs, també, bueno, si es pot, no? Perquè si les feines ho permeten, doncs, també és bo dir, doncs, mira, el de menys és arribar a puntuals en aquests casos, o jo intento prendre-m'ho així. I que hi hagi més bon, no? Més bon clima a casa i entre nosaltres, perquè al final tots estem començant el dia, també. Vull dir que si poden col·laborar millor, i ho parlarem, i farem assemblees a casa, un cop per setmana, no? I ho anirem treballant. Però al final el que és important també és que, bueno, tots comencem el dia i el comencem bé, no? Vull dir, amb una emocionalitat més o menys positiva, perquè si sortim tots molt enfadats... al final ni el petó surt, no? Tan espontani, quan els deixes a la porta de l'escola, i també llavors això genera tristor, no?
I també cadascú té una mica el seu ritme, no? Hi ha qui al matí es desperta i ja va com un tiro, i hi ha qui necessita tres quarts d'hora per mig assabentar-se del que està passant al seu voltant. Que anar-nos coneixent també ajuda, oi, Joan?
Sí.
A anar respectant-nos i ajudant-nos.
Clar, jo en aquest cas, amb la meva petita, jo crec que l'edat és un gran punt. A vegades segueix, no? Però quan som més petits...
A casa teva no seguiran.
Però sí que m'ha compte que a vegades que els dies que t'adorms i has d'anar tot corrents és quan pateixes, perquè quan els apretes de vinga, esmorza, vesteix, ara sortim, acabes deixant arribant al col·le plorant i amb tota aquesta mala sensació que tu acabes de dir, no? Jo crec que la clau és, quan es pot, aixecar-se amb el peu marge com per anar de chill, d'allò. Esmorzant, vestint-se i tenir uns minutets com per sentir que puguin jugar alguna cosa. O sigui, la meva regla a casa, la nostra, era no es pot posar tele o fer alguna cosa que no sigui preparar fins que no estiguis esmorzat i vestit. Un com estiguis llestos, si el pare o la mare estan acabant de fer alguna cosa en sortir, vale, fes el que vulguis, sapient que l'objectiu és sortir de casa. No? Però jo primer hem d'assegurar que l'esmorzar i la roba i la motxilla estigui tot llest.
Com dèiem, les tardes són moltes hores, depèn de l'edat, ja van sols, però depèn de l'edat, hi ha una etapa que només vas amunt i avall portant fills, quadrant horaris, que no és especialment fàcil, que potser tu encara estàs com mig connectat a la feina. Com ens anem adaptant també a això com adults, en aquesta idea d'avui d'anar-nos preparant pel curs que acabem d'estrenar?
Bueno, doncs amb acceptació, no? També, acceptant el que ve, acceptant, sent conscient més o menys dels reptes que vindran també, no? Vull dir, dels reptes per l'etapa evolutiva en la que estan els nostres fills, pel que suposa per ells, pel que suposa per nosaltres, no? Si també estem afrontant algun canvi, però bueno, intentant acceptar, intentant confiar en que es podrà,
i que podrem. Doncs podrem.
Durante 10 años, a Harry le han hecho creer que...
¡Nunca ha existido la magia!
Pero hoy está a punto de descubrir...
Ya estaba esperando que viniera a visitarme, señor Potter.
Aquest és el tràiler de Harry Potter i la Pedra Filosofal. És el primer llibre de la saga Harry Potter de la J.K. Rowling, que per descomptat té la versió cinematogràfica que estem sentint, edicions il·lustrades, parts temàtics, exposicions... Crec que té pràcticament de tot en Harry Potter i tots els seus amics. Un llibre que ha aconseguit que milers de nens i nenes a tot el món, nens i nenes i adults, s'enganxin a la lectura. Joan, entre aquests bons propòsits de llegir, que diríem que està a la ment de pràcticament tothom,
sí.
Hi ha una campanya de la CAPA que va arrencar l'any passat, que és A casa llegim en veu alta, que ens convida a gaudir de la lectura en família. A la web ampas.cat trobem un seguit de lectures recomanades. Què ens pot aportar la lectura compartida? Bé, la lectura en si sí. Ja sabem que aporta moltes coses, no? Però compartida, a més...
Home, és molt important poder gaudir i ensenyar, sobretot, al principi, als fills que llegís un gaudi. I quan ells, potser, se'ls fa una mica més pesat, si no hi ha prou dibuixos o la lletra no és prou gran, nosaltres, les famílies, pares o mares, li posem aquest xic extra de teatre, de veus, i de compartir un moment que les dos, o els que siguin, estem involucrats i presents. No és com posar la tele, que llavors l'apagues al cap i veus, et van servint aquí, estàs interactuant directament amb els teus fills i filles i donant-li un moment especial.
Tot i que parlem molt d'obligacions, d'horaris, d'aquestes extraescolars que ja estan a punt d'arribar, trobar temps per gaudir en família és tant o més important que la feina i l'escola. Helena, això que deies, i tu també, no, Carme? Uh-huh. Que t'estirar la sensació que teníem ara de l'estiu, de compartir, de tenir temps per estar i per gaudir-nos.
Sí, sí. Totalment. O sigui, bueno, com a psicòloga ho corroboro també, no? Vull dir que al final el temps de qualitat és el temps de gaudi en família, no? En el sentit que també el temps que es passa en la família és on es construeixen els primers esquemes emocionals, no? I relacionals també, i és el que definirà els seus models i el que consideraran ells com a normal durant l'adolescència i l'edat adulta, o no, no? Vull dir que llavors aquí també que ells tinguin un bon record, tinguin un record feliç de la infantesa, de la vida en família, tot i que la família pugui estar junta, pugui separar-se, no? Però que al final s'intenti crear aquest clima, no? De que som un grup, hi ha un sentiment de pertinença, ens respectem, no? I ens estimem, i ens fem sentir estimats, no? També. Vull dir que quan això es dona, també al final això dona peu a fills i filles més motivats també a la vida, no? També pels aprenentatges, no? Però també a la vida, no? Vull dir que tenen una proactivitat, tenen una iniciativa que és molt maca de veure, no?
Quan en Harry va començar a Hogwarts, era l'inici d'una etapa, hem parlat d'inicis d'etapa, els pares també hem d'anar aprenent, no? Això, en funció del que van necessitant els fills, nosaltres hi ha un moment que sembla que et desdibuixes, encara que hi siguis, però que no sempre és fàcil.
Jo sempre dic que un fill ve per fer-nos trontollar. És a dir, ens hem de replantejar tot. Autoconeixement, gestió emocional, planificació i gestió del temps, hem d'estar informant-nos i formant-nos constantment. És preciós. Si ho vivim com a una oportunitat, és preciós. I això, compartir-ho amb ell, dir, mira, gràcies a tu, això que jo feia d'aquesta manera, ara l'estic fent de l'altra, i això ho estic aprenent, no? I és una oportunitat que no podem viure-la patint, sinó gaudint, no? Com dèiem abans, inclús de la lectura. Jo recordo que ara que em fet primer de batxillerat, jo no sóc una gaire bona lectora. I hi havia unes lectures obligatòries de literatura històrica, de la Guerra Mundial i així, i m'he sorprès a mi mateixa que llegíem un capítol cadascú en veu alta. Perquè, clar, com que tinc bessons, clar, llegia el mateix llibre, no? Llavors, aquest el llegeixes tu, aquest l'altre, aquest jo, i m'he enganxat. O sigui, he trobat el gust, i els he dit, carai, i ara hem vist la pel·lícula, no?, relacionada, i hem anat a veure Oppenheimer, i... Uau, jo mai havia viscut la Guerra Mundial com l'he viscut gràcies als meus fills que fan
intensitat.
Primer de batxillerat. Això, si és autèntic i ho reben així, clar, doncs que bé. I ara veurem què passarà segon, eh?
Perquè esperem que vagi bé.
Té més feina, no? Però, bueno, està bé.
Hola, me llamo Forrest Gump. ¿Quiere un bombón?
Gracias.
Es curioso lo que uno puede recordar.
Eres igual que todos los demás. No, eres diferente.
Su hijo es diferente.
Això és Forrest Gump, la pel·lícula de Robert Zemeckis, protagonitzada per en Tom Hanks, un noi amb un coeficient intel·lectual que està per sota de la mitjana, un detall que a ell no l'impossibilita ni molt menys estar pràcticament tots els moments clau de la història dels Estats Units. Fins ara hem parlat d'aquest inici de curs, de planificar-nos del que vindrà, donant per fet que no hi ha cap dificultat afegida a la nostra família. Però suposo que les famílies que potser sí que tenen algun afegit pensen, bé, sí, nosaltres tot això, però potser hi ha un plus, no? Els fills que potser tenen necessitats educatives especials, que potser han patit bullying, que potser han estat els que l'han exercit i ara canvien de centre, que potser han tingut un estiu complicat i han hagut pèrdues. Suposo que és un inici una mica més complicat en funció del que hagi passat, no?
Sí, afegeix repte, no? Vull dir que també el fet de que hi hagi algun condicionant afegit, no?, per l'adaptació. Clar, el que és important també és com les necessitats, no?, que hi ha al darrere de cadascun d'aquests infants o de cadascun d'aquests joves, quines necessitats té en funció de si té necessitats especials, en funció de si ha patit bullying o de si ha exercit bullying, no? També, o sigui, aquí la configuració de cada perfil, doncs, pot ser molt diferent, no? Però al final és com intentar recollir les necessitats de cada infant i de cada persona que estan creixent. Llavors, després també, jo igual afegiria el tema de les expectatives, no?, de les famílies, no?, que puguem tenir sobre ells. Vull dir que és important no entendre, o sigui, no fer com si res hagués passat, igual, no? Això no vol dir que ens haguem de focalitzar exclusivament en el problema, però sí que posar una sensibilitat, no?, com abans deia la Carme, en què això és un condicional amb el que estan convivint ells i que segurament a ells els estressa, no?, d'alguna manera, o ells tenen la necessitat de construir eines i recursos en alguna àrea, no? Llavors és important, doncs, com com ser conscients d'això i ajustar expectatives i poder acompanyar també aquestes necessitats que vagin aflorant.
Abans parlaves d'oportunitats, Carme. Uh-huh. Estic pensant en la gent que té un diagnòstic, és igual, TDAH, té una discalcúlia... Un inici de curs és una nova oportunitat, no? Segurament ja aquest diagnòstic potser fa un temps que els acompanya, ja saben que hi haurà un entorn que si tenen sort els acompanya, que potser hi ha un pla individualitzat... Potser la gent ho viu amb neguit, amb tranquil·litat, depèn de cada família...
A veure, jo sempre comento a classe, quan començo els primers dies, encara que siguin de secundària, jo faig també una adaptació, no? Llavors parlo de la meva història jo. Jo tinc un trastorn, jo sóc una persona altament sensible, llavors té avantatges i inconvenients. Hi ha sons que no suporto, el de les bosses de plàstic, de les patates fregides no suporto, quan algú fa molt so, molt a l'aula amb el bolígraf no el suporto, però en canvi tinc molt bona oïda i puc escoltar molt bé i molta sensibilitat d'observació. Començo així i llavors dic, tots tenim alguna necessitat especial, alguna necessitat no coberta, per desdramatitzar l'etiqueta, perquè sembla que el que és... és TDA, l'altre té dislèxia i els altres normals. No, és que tots tenim alguna necessitat especial i és bonic que sigui així. Llavors, també explico a vegades que entenguin, no?, què li passa al cervell d'una persona que té hiperactivitat. Doncs que això i això li costa, cosa que a tu no li costa. I un dislèxic com veu, com llegeix? O sigui, perquè els altres entenguin que no és una etiqueta que el deslliura per tenir més temps o perquè li puntui menys les faltes d'ortografia. O sigui, que quedi, que no sigui tan tabú parlar-ne. Que anar al psicòleg o anar al psiquiatre, jo també explico que jo també hi he anat, i que m'he pres antidepressius, vaig estar un any amb depressió. Si això ho escolten, diuen, ah, doncs... I què passa? Doncs que te'n pots sortir, que després vas fent una teràpia... Que ho han d'escoltar, perquè si no queda com etiquetat el que pateix determinada o té alguna necessitat especial i els altres no. No, tots tenim. No sé si m'estic explicant prou bé, però...
És una manera de normalitzar, no?
Clar, de normalitzar-ho i que entenguin que no és qualsevol cosa i que tots tenim alguna altra necessitat especial. Bueno, no sé, però a mi em funciona quan començo a compartir-ho, perquè... hi ha coses que no saben, i llavors en parlem, encara que sigui l'hora de mates, que a vegades...
Sí, perquè tu fas mates, que
sí. Ens perdem a l'hora de classe, no, una estona, perquè això, clar, si un nano té discalcúlia, doncs això, entendràs molt bé com ell viu allò, i com li costa diferenciar els signes, no? I que per ell moltes coses són molt similars. Bueno, hem de parlar-ne, hem d'informar-los, i... fa molta falta.
Abans d'acomiadar-nos, volia parlar de les expectatives. Tu n'has fet referència fa un moment, perquè els inicis de curs sovint són moments de moltes expectatives. Qui comença segon de batxillerat, sobretot, està pensant en una nota de tall, què li agradaria estudiar... Podem ajudar els fills a no posar-los tanta pressió, però que siguin conscients, potser, que és un moment important i que haurien d'esforçar-se?
Sí, totalment. El que és important en aquests casos és diferenciar, no?, el que són les expectatives del que és l'exigència, que no és ben bé el mateix, no? O sigui, les expectatives té més a veure amb els objectius que nosaltres ens podem plantejar, no? I està bé plantejar-se objectius perquè també ens ajuda a motivar-nos. L'altra cosa és quan aquests objectius, no?, se senten molt allunyats a la pròpia capacitat, no? Llavors, aquí és on ve el problema i és on poden aparèixer, bueno, les autoexigències, no? I les autoexigències mai són bones aliades, no? Perquè generen molt patiment, generen molta ansietat i, bueno, i poden generar també depressió. Llavors, clar, per intentar trobar aquell punt mig, no?, entre la motivació i l'autoexigència, no?, el coaching, per exemple, planteja una teoria de la zona de confort, de la zona d'aprenentatge i de la zona de pànic, que igual... la coneixeu. Llavors, el que planteja és que la motivació i l'aprenentatge estan a la zona d'aprenentatge, no? O sigui, que no és la zona de pànic, perquè això vol dir que l'objectiu està molt enllà i molt allunyat del que jo sento, no?, del que són les meves capacitats, però tampoc està en la meva zona de confort, no?, que llavors és massa fàcil i des d'aquí, doncs, dificulta, no?, que se'm desperti, no?, aquesta motivació i aquesta iniciativa com per aprendre.
Abans abans d'acomiadar-nos vull parlar de celebració, perquè el teu llibre, Carme, Soy Capaz, hi ha un moment que parles de celebrar-nos. Mm. Estem celebrant que avui és el primer programa de la tercera temporada, però per què és tan important que ens celebrem? Que celebrem aquest primer programa, que celebrem un inici de curs, que celebrem quan passin coses.
Bueno, felicitats, doncs.
Gràcies. A vosaltres també, perquè sense vosaltres no hi ha programa.
Crec que és molt important la gratitud, no? Agrair el que tenim i buscar petits motius al llarg del dia per celebrar. Quin ha estat el millor moment d'avui, no? I què podem donar gràcies. Els meus fills estan cansats de celebracions. Avui que celebrem. que celebrem que avui és el darrer divendres abans de començar l'escola. Avui celebrem que, jo què sé, qualsevol motiu és bo per anar celebrant-nos. Petits èxits, petits progressos, petites superacions. Bueno, crec que val la pena, ja és la gratitud, no? I
doncs ens anirem celebrant, sí. Que sí? Helena Gómez Anguix, psicòloga i terapeuta familiar, Carme Bartomeu, educadora jesuïta Sarrià, Sant Ignasi de Barcelona, i Joan Marc Odell, membre de la Junta de la CAPAC. Moltíssimes gràcies.
A tu.
Que vagi molt bé. I abans d'acomiadar-nos, us recordem que la Sagrada Família es prepara per celebrar les jornades de Portes Obertes per la Mercè. És una cita anual per donar a conèixer la ciutadania, l'estat de les obres i visitar la Basílica de forma gratuïta. I aquest any, a més, s'ampliaran les jornades a 4 dies. Seran el 21, 22, 23 i 24 de setembre, on fins a 20.000 persones podran gaudir d'aquestes Portes Obertes. Les persones interessades podeu inscriure's al sorteig d'entrades des del 9 i fins al 16 de setembre a les 10 del matí al web sagradafamilia.org i a les seves xarxes socials. No us ho perdeu. I acabem amb música. La cançó d'avui és Això ja està, d'en Pau Ballbé, una cançó que m'encanta i que crec que és perfecta per acomiadar-nos a l'arrencada d'aquesta tercera temporada. Està molt en sintonia amb l'esperit del programa, amb ganes de mirar endavant, passant-nos-ho bé i amb molt bona energia. Però abans ens acomiadem. Ha estat un plaer acompanyar-vos. Hem estat la Paula Moreno al control tècnic i qui us parla, l'Olga Vallejo. Que passeu un molt bon cap de setmana i ens retrobem dissabte vinent a les 9, Escola de Família.
Ja està.